Bona tarda, us parla Carlota Tanganelli. Això és l'informatiu de Ràdio Canet. Avui és divendres 21 de març del 2025 i nosaltres començarem aquest informatiu, com sempre, fent un repàs de les principals informacions en forma de titulars. La sostenibilitat energètica és un dels objectius que treballa el consistori canadenc i és per aquest motiu que s'estan fent diverses obres d'instal·lació de plaques solars en edificis públics. L'exemple més clar el trobem en l'escola Bressol al Palauet, que és autosuficient energèticament. Hi ha previst engegar un projecte similar als voltants de l'escola Misericòrdia. 6 detinguts i 249 quilos de marihuana comissats en una casa de Malgrat de Mar. Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat, van descobrir 249 quilos de cabdells de marihuana en una casa d'aquesta localitat i han detingut 6 persones d'entre 27 i 35 anys. La investigació va començar quan agents de la policia local van observar 5 individus descarregant una furgoneta a les portes d'una finca. En acostar-se van trobar 109 bosses hermèticament tancades amb cabdells de marihuana. L'Associació Artística Teatral al Centro representa aquest cap de setmana l'obra A l'armari i al llit al primer crit, un vodevil de Lluís Coquart on l'humor està garantit. La cita és aquest cap de setmana en què hi ha doble funció i és que l'obra representa tant dissabte com diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Odeon del TMC. I el Canet Futbol Sala es desplaça a Alacant amb l'objectiu de lligar la permanència. S'enfronta contra el Llefaqui de Consentaina. El partit està fixat per aquest dissabte a 6:15 en el pavelló d'aquest equip ubicat a Alacant. I tot seguit és moment de conèixer també quina és la previsió del temps de cara a les properes hores. Ens porta aquest abans el nostre meteoròleg Quim Serra.
Hola, bona tarda. Estem tenint una jornada novament amb el cel tapadot aquí al Maresme, tot i que esperem que el pas d'una línia frontal que ens ha deixat xàfecs a primeres hores de la tarda d'avui, al seu darrere arribi vent de garbí i, per tant, comenci a esvair-se la nuvolositat una mica. Amb el cel més serè de la propera nit, baixar una mica les mínimes de cara demà, però les màximes doncs, seran semblants a les d'avui. I és que demà, tot i que el dia començarà amb moltes clarianes, els núvols augmentaran i entre el migdia i les primeres hores de la tarda podrem tornar a tenir alguna precipitació de caràcter feble i poc important. Diumenge continuarà una lleugera inestabilitat amb alguns ruixats, sobretot durant la primera meitat del dia.
I ara sí, ho tenim tot a punt, comencem. La sostenibilitat energètica és un dels objectius que treballa el consistori canatenc i és per aquest motiu que s'estan fent diverses obres d'instal·lació de plaques solars en edificis públics. L'exemple més clar el trobem en l'escola Bressol al Palauet, que és autosuficient energèticament. Hi ha previst també engegar un projecte similar als voltants de l'escola Misericòrdia. El regidor de Sostenibilitat, Lluís Llobet, destaca que precisament és molt interessant que Canet s'hagi sumat a la compra agregada d'energia que du a terme el Consell Comarcal del Maresme, ja que això permet un estalvi important per les arques municipals. Aquest any s'ha demanat incloure un ítem relacionat amb la compensació elèctrica per plaques fotovoltaiques. Per tant, interessa el preu del cost, però també poder fer magatzematge de l'energia solar per poder-ne fer ús en altres equipaments municipals.
El Consell Comarcal organitza una licitació amb empreses elèctriques i de gas per millorar l'oferta de preu per als ajuntaments i nosaltres ens hi sumem en aquesta compra agregada. Dic que aquest any els hi vam demanar que incloguéssim temes de compensació elèctrica per plaques fotovoltaiques amb equipaments municipals, que després ja veureu quan ho lliguem, i per tant ens interessa no només el preu del cost de l'energia que comprem, sinó la possibilitat nosaltres de vendre o de fer aquest emmagatzematge núvol perquè altres equipaments municipals puguin utilitzar. Per tant, estem treballant amb tot això i el Consell Comarcal ho va incloure a les seves licitacions i agraïm aquest pas.
En aquest sentit, Llobet posa l'exemple de l'escola Bressol al Palauet, un centre 100% autosuficient amb energies sostenibles. S'ha canviat la coberta per millorar-ne l'aïllament, s'ha instal·lat aerotèrmia i també plaques solars. Això permetrà estalviar més de 16.000 euros en gas natural.
L'escola Bressol Palauet la tenim ja 100% amb energies alternatives. Vam canviar la coberta per protecció, perquè no hi hagi filtratges, i alhora per aïllament tèrmic. Després vam fer l'aerotèrmia, que és un sistema de regeneració d'aire calent que és molt més sostenible, i ara hem acabat ja la instal·lació de les plaques fotovoltaiques. Per tant, per exemple, l'any passat teníem 16.000 euros de gas natural a l'escola Bressol. Uh-huh. Aquest any ja no hi existeix ni la partida.
Ostres.
Perquè gastarem zero en gas. Uh-huh, perquè ja tenim l'aerotèrmia i les plaques fotovoltaiques. L'aerotèrmia el que fa és una mica més de despesa elèctrica, però alhora, com que tenim plaques fotovoltaiques, intentarem que sigui un centre completament autosostenible, i quan estigui tancat, l'energia que es produeixi servirà per altres equipaments municipals. És això que he dit abans de la compra del Consell Comarcal, que estem treballant a veure com ho farem.
Jo vaig avançar que properament es vol aprovar un projecte similar per la zona de l'Escola Misericòrdia i el camp de futbol. Tot plegat, segons Llobet, posa de manifest la gran aposta que ha fet el consistori canatenc pels temes mediambientals.
Serveis tècnics aquí a l'Ajuntament, estem amb el tema d'instal·lació de plaques fotovoltaiques també, per tant, també permetrà aquest canvi. I ara provarem en breu el projecte que ja tenim per la zona de l'Escola Misericòrdia, que també aniria lligada a l'Escola Misericòrdia, el que seria el camp de futbol, també per plaques fotovoltaiques i per estalvi energètic. Jo crec que és una gran aposta pels temes mediambientals, que era necessària i que ara estem fent un impuls potent i que ens permetrà millorar molt el tema d'eficiència energètica, lligat amb altres coses com hem fet, que era els LEDs a la via pública, que ha rebaixat el cost, o el tema del que és pous i mines pel temes de recuperació d'aigües del propi poble per millorar, diguem, l'autosuficiència hídrica.
En aquests moments s'està duent a terme la instal·lació de les plaques solars a l'edifici de serveis tècnics de l'Ajuntament.
L'informatiu. Ràdio Canet.
I en plena de successos, destaquem que hi ha hagut 6 detinguts i 249 quilos de marihuana comissats en una casa de Malgrat de Mar. Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Malgrat de Mar, van descobrir 249 quilos de cabdells de marihuana en una casa d'aquesta localitat i van detenir 6 persones d'entre 27 i 35 anys. La investigació va començar quan agents de la policia local van observar 5 individus descarregant una furgoneta a les portes d'una finca. En acostar-se van trobar 109 bosses hermèticament tancades amb cabdells de marihuana. Després de sol·licitar suport i la presència dels Mossos d'Esquadra, els agents, amb el permís de la propietària de la casa, van entrar al domicili, on van localitzar una habitació plena de més bosses amb marihuana. En un escorcoll posterior es va descobrir que hi havia 140 quilos més de cabdells, a més de 2 pistoles. Els 249 quilos de marihuana comissats podrien tenir un valor aproximat de 500.000 euros al mercat il·legal. Els detinguts, que inclouen la propietària de l'habitatge i els 5 individus que descarregaven la furgoneta, van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia d'Arenys de Mar el passat 19 de març.
L'informatiu. Ràdio Canet. Serveis informatius.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva participa en un projecte de recerca sobre comunicació intercultural als centres sanitaris. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva està implicada en el projecte de recerca CIMAS, impulsat pel Departament de Traducció i Interpretació i Estudis d'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest projecte té com a objectiu conèixer i avaluar la situació de la comunicació intercultural mediada als centres sanitaris de Catalunya, amb l'objectiu de proposar millores que beneficiïn tant els professionals de la salut com els pacients amb competència limitada en les llengües oficials. Des de fa més de 20 anys, la corporació compta amb una unitat que actua com a pont lingüístic per superar la barrera idiomàtica que afronten els pacients estrangers. Paula Mora és traductora i forma part, precisament, de la unitat del pacient estranger. Ella mateixa explica com és la seva feina.
Nosaltres, com a intèrprets, o sigui, professionalment, hem de ser molt respectuosos i molt fidels a la paraula del metge i a la paraula del pacient. És a dir, sí que és veritat que no deixem de ser humans, sempre hem de mostrar una part humana, però professionalment s'ha de ser fidel, s'ha de ser respectuós i s'ha d'interpretar allò que es diu. Nosaltres no podem modificar paraules, o no hauríem de modificar paraules, perquè al final nosaltres coneixem llengua, i és cert que sí que tenim mínims coneixements de tot el tema mèdic, però no és la nostra tasca saber coneixements mèdics. És a dir, nosaltres hem de traduir, i el que hem de fer és transmetre el missatge que una persona li vol transmetre a l'altra.
Els dos hospitals de la corporació, tant el de Calella com el de Blanes, així com la majoria dels centres d'atenció primària de l'organització, estan ubicats en àrees amb una gran afluència de turistes, i és per això que es va impulsar aquesta unitat. Maria Fernández, la seva cap de la unitat de gestió i serveis al pacient estranger, deixa clar que això no vol dir, però, que els turistes rebin un tracte especial o preferent.
Tenim aquest servei per la... O sigui, geogràficament estem a l'Hospital de Blanes, està molt a prop de Lloret de Mar, Tossa, i l'Hospital de Calella, que està molt a prop de Pineda, Malgrat, Santa Susana. És a dir, nosaltres rebem un volum molt alt de turisme, no? I és per això, no és donar-li al turista un
tracte
servei
preferent.
No, no se li dona un tracte preferent. El turista s'atén igual que un d'aquí. Si ha d'esperar, s'espera igual que un d'aquí. I els procediments són els mateixos, però sí que és veritat que des del la complicitat no, que té el professional mèdic a l'hora d'entendre's amb un pacient estranger, quan té un problema, és molt més fàcil tenir la figura d'un traductor o d'una persona que sap idiomes que quan no la tens, no? Perquè, clar...
En contraposició, la plataforma per la llengua ha recollit dades que indiquen que només un 40,2% del personal sanitari parla habitualment en català amb els pacients. Una xifra que redueix especialment en hospitals i en àrees urbanes grans com Barcelona. Fernández assenyala que des de la corporació s'aposta perquè els professionals nouvinguts aprenguin el català i puguin atendre els pacients en aquesta llengua.
Bueno, aquí sí que hem de dir que això és multifactorial, no? És a dir, tenim molts... Ja sabem la mancança de professionals que tenim. Per això venen professionals d'altres països. Això suposo que serà, depèn també de l'empresa. Sí que he de dir que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és una empresa que està apostant moltíssim perquè els nouvinguts, els nous professionals, el primer que facin sigui el català. És a dir, nosaltres com a empresa estem fent una gran tasca de que tots els professionals puguin atendre en català i que els entenguin. Això, per part nostra, fem... tot i més.
Actualment el Departament de Gestió i Serveis al Pacient Estranger ofereix serveis d'interpretació en anglès, alemany, francès, holandès, italià i rus, a més de traducció i gestió administrativa per a pacients estrangers, incloent la cobertura europea i tota la normativa relacionada. I aquest dissabte torna la segona edició de la iniciativa Cap Butaca Buida, que té com a objectiu omplir tots els teatres del territori. Des de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA es concep com la gran festa del teatre. Amb més de 200 espais adherits i 80.000 localitats disponibles, la meta és superar el rècord d'espectadors de l'any passat i reafirmar la rellevància del teatre en la societat. La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA, Isabel Vidal, destaca que Catalunya és un país teatral amb una llarga tradició i el que es vol amb aquesta iniciativa és posar-ho de manifest, assolint un nou rècord d'assistents al teatre en un mateix dia. L'any passat aquesta campanya va reunir 55.538 espectadors i per ara tot sembla indicar que aquesta xifra se superarà amb escreix.
Doncs jo crec que Catalunya és un país teatral i el que fem demà està passant cada dia a les butaques de tot el país i el que hem fet és intentar posar doncs, un punt de ser conscients de que aquest fet de que tantes persones a la mateixa hora estiguem asseguts a un teatre, a una sala, veient un espectacle a tota Catalunya, doncs bé, ho hem volgut configurar com una diada internacional, i a més l'any passat intentar fer aquest rècord mundial d'assistència en un sol dia en un país, no? Ho vam aconseguir perquè, clar, tampoc ho ha fet ningú, i ara aquest any és el de debò, aquest any ens hem de batre el propi rècord. Estem a tocar del rècord. Crec que superarem el rècord, crec que el superarem amb escreix, i per això animem, no, el públic que faci aquestes compres d'última hora. I si...
Un dels encerts d'aquesta iniciativa és que posa en relleu els teatres que hi ha repartits per tot el territori. En aquest sentit, Vidal reconeix que amb la crisi els ajuntaments van reduir els seus pressupostos en l'àmbit de la programació teatral i es volen fer més gires i oferir més opcions culturals de proximitat.
Hi ha molts equipaments escènics a tota Catalunya. El que passa és que amb la crisi econòmica aquests equipaments, que tenen una programació que està finançada amb diners del municipi, no, amb diners públics, es van veure molt afectats els pressupostos, i des d'aquella època fins avui no hem recuperat el nivell econòmic pressupostari. Això ho estem treballant amb la Generalitat, amb un pla de gires, per aconseguir més recursos pels ajuntaments per cultura, i en cultura també per teatre, perquè torni a haver-hi molta més programació professional en aquests espais, no? Perquè és molt important que el públic, com deies tu, doncs, que pugui tenir opcions culturals de proximitat, no només dirigir-se. Barcelona, òbviament, té una gran concentració d'equipaments perquè té una gran concentració de públic, i aleshores el productor privat i el teatre privat, doncs, pot fer viable la seva proposta, no? Però a Catalunya, on és tan important l'acció de l'administració, necessitem aquest increment pressupostari perquè hi hagi més programació, perquè a la vista està que els teatres s'adhereixen i omplen, per tant, públic n'hi ha.
Aquest any Cap Butaca Buida fa un salt més enllà de Catalunya i s'estén a altres regions, com són les Illes Balears, la Catalunya Nord, el País Valencià i l'Alguer. Val a dir, però, que el tema C per ara no s'ha sumat a la campanya per qüestions administratives.
L'informatiu. Ràdio Canet.
L'Associació Artística Teatral al Centro representa aquest cap de setmana l'obra A l'armari i al llit, el primer crit, un vodevil de Lluís Coquart, on l'humor està garantit. El punt de partida d'aquesta comèdia es basa en una cita. L'Humbert ho tenia tot preparat per passar una vetllada romàntica. En Valentí, el seu amic, li havia cedit el pis per tenir-hi una cita amorosa, però la intromissió de diferents personatges farà que el seu niu d'amor es converteixi en un niu de malentesos i diversió. El director de l'obra, Ferran Tenes, destaca que és una obra molt trepidant que requereix un sobreesforç per part dels actors i actrius, i en destaca la dificultat i el fet que hagin d'estar molt atents tota l'estona.
Tingues en compte que és una obra que l'hem arranjat una miqueta, ¿vale? Aquesta obra es va fer en 1996, i llavors hi ha cosetes, pues, que afegeixes, sempre respectant el guió, però afegint més comicitat, més coses estrafalàries, esbojarrades meves, com diu el títol del director, no? És una obra molt trepidant, és una obra elèctrica, és una obra molt moguda, és de pim-pam, 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 i això, com t'ho diré jo, és un esforç, és un sobreesforç pels actrius i pels actors, saps? Perquè és un òpera, és un òpera, i té una dificultat en quant a representació, de que, bueno, ja saps que tu són els bocadillos, no?
Sí.
I hi ha autors que n'abusen un xic dels bocates, que em dic jo. I n'està ple, eh? I han d'estar molt al lloro, han d'estar molt atents, molt atentes.
Per Tenes, l'èxit de vodevils com aquest es troba en dos factors, que parlen d'un tema tabú, com ara el sexe, i que ho fan amb altes dosis d'humor. Creu que tractar temes tabú des de la comicitat genera molta complicitat amb l'espectador, i considera que fer riure costa molt més que fer plorar.
Una situació de... com aquesta, d'aquesta obra, en què hi ha una cita amorosa i es va complicant, i resulta que en vez d'una cita n'hi ha més, i hi ha sorpreses, i d'això, això troba molt la gent. I jo et diré una cosa, costa molt fer riure la gent, però quan ho aconsegueixes, la gent s'ho passa bé, i l'èxit d'aquests vodevils còmics de Lluís Cuclar és això. La finalitat és parlar d'un tema tabú, però amb comicitat.
L'obra compta amb la participació de Carolina Espàrrec, Neus Cominal, Carmeta Murillo, Susana Pla, Glòria Cruanyes, Marta Dotres, Marta Duc, Xavier Margant, Joan Roig, i està dirigida per Ferran Tenes. Aquest cap de setmana hi haurà doble funció. Es representa tant dissabte com diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Odeon del TMC. Les entrades ja es poden adquirir a partir de 6 euros a través de la plataforma Entràpolis. Seguim amb més temes culturals. Arriba al Cel Petit l'espectacle Bombollescència de la companyia En l'Aire, formada per Martín Catani i Òscar Orbezo. Un show amb molt d'humor, ple de bombolles, però també de caràcter divulgatiu. Bombollescència és un espectacle teatral únic que combina la fascinació de les bombolles de sabó amb la ciència divertida i educativa. Dirigit a un públic a partir de 7 anys, aquesta obra porta l'espectador a un viatge ple de meravella i rialles mentre explora els fenòmens físics darrere les bombolles. Òscar Orbezo n'és el seu director.
Bombollescència és un espectacle de teatre, molt humor, i que es fan experiments físics amb bombolles. I això és perquè ho fem juntament amb mi. Ho fa en Martín Catani, que és un dels millors bombollaires del món. O sigui que fem experiments físics i molt espectaculars pel públic. Aquest espectacle poden veure nanos a partir de 7 anys. Si venen més petits amb els pares també els agradarà, perquè veuran bombolles així una mica espectaculars. Però sí que està adreçat a partir de 7 anys i perquè comprenguin una mica els experiments que fem. Uh-huh. Que però ja dic, són experiments molt lúdics, molt teatrals. I vull dir que no és en absolut una classe de física, eh?
En aquest espectacle hi trobarem dos personatges, un excèntric professor i un home de la neteja que es troben en el mateix espai amb finalitats oposades, però unides per l'aigua i el sabó. Orbezo destaca que ha tingut molt bona rebuda allà on l'han portat i que agrada tant a petits com a grans, ja que les bombolles formen part d'un art efímer que genera gran fascinació.
La resposta és boníssima. Vull dir, la veritat és que la gent riu molt, perquè hi ha molt humor a l'espectacle, i quan fem doncs això, els experiments amb bombolles, i penseu que hi ha bombolles de foc, la gent pot veure com es fa un tornado, posem una persona dintre, tota ella dins d'una bombolla, vull dir, fem coses allò molt xules, molt, molt divertides. Sí, sí, és curiós, perquè el tema bombolles, això en Pep Bou, que fa 40 anys que fa bombolles pel món, ho té comprovadíssim, i clar, nosaltres també, és que el tema bombolla sembla una cosa com pels nens petits, però que la gent gran també a vegades al·lucinem veient construccions amb bombolles i coses que es poden fer amb bombolles. Uh-huh. És realment molt màgica una bombolla, molt màgica.
La cita és demà dissabte a les 6 de la tarda a la carpa del Circ Petit. Les entrades es poden adquirir a través d'Entràpolis per 6 euros. Els alumnes del circ tenen entrada gratuïta.
Ràdio Canet, serveis informatius.
Un últim punt cultural, i és que avui hi ha preparada l'activitat feminista Vinga Música, a càrrec de l'associació Mandràgora. Des de l'entitat, després de consultar les previsions meteorològiques, han apostat per mantenir l'acte d'avui, ja que els mapes sembla que indiquen que a l'hora de l'acte no plourà. Recordem que es tracta d'una festa musical que han titulat com a Vinga Musical Feminista, que es farà a la plaça 1 d'octubre amb servei de barra, begudes i sopar, i que els beneficis es destinaran a futures accions feministes. El sopar està organitzat per l'entitat Bitxos. Escoltem una de les responsables de Mandràgora, Mimi Blázquez.
I llavors, entorn també al 8 de març, si ja sabeu que cada any fèiem el Femi Vermut, però aquest any hem volgut canviar una miqueta el format. L'any passat vam introduir el bingo musical en el Femi Vermut, va tenir èxit, però aquest any ja hem apostat tot a la vinga musical en femení, perquè serà una vinga tot de cançons de dones i on tothom podrà participar, jugar i endur-se premis, perquè aquest any sí que tenim premis, anem millorant. Llavors això serà el 21 de març a les 8 del vespre allà a la plaça d'Octubre. És familiar, vull dir, donarem sopar. El sopar, de fet, el donaran Bitxos, que també col·labora molt amb nosaltres per això d'arribar també a la gent més jove.
Val a dir que per demà dissabte hi ha previst que es faci el quart meler de la dona. De fet, ja es va haver de canviar de data el passat 8 de març per la previsió de pluges. Es tracta d'una competició de petanca que es llegirà per dobletes. També hi ha previst fer la lectura d'un manifest i una xocolatada gratuïta.
Els esports.
I en esports destaquem que el Canet Futbol Sala es desplaça a Alacant amb l'objectiu de lligar la permanència. El Yefaki da Consentaina és una de les revelacions de la temporada i acaba de pujar de categoria. I a poc, sense fer soroll, s'ha posat a les posicions nobles de la taula de segona B i a la primera volta ja va donar la sorpresa superant el Canet. Els canetencs a mitja taula, 6 punts per sobre del descens, encadenen dues derrotes consecutives, l'última encaixant un seriós correctiu a Mataró. Queden 5 jornades i el Canet necessita almenys 4 punts per certificar la permanència un any més a segona B. El Canet, per tant, ha de ressorgir després de tocar fons a Mataró. Només queda millorar, i si és Alacant, tornant la moneda de la primera volta, perfecte. Això permetria rebre el Lleida, que es troba en descens amb calma, i amb un empat la setmana vinent ja estaria la permanència al sac. El partit, però, s'ha de jugar. Està fixat per demà dissabte a 6:45 de la tarda al pavelló de Consentaina. I quin és el temps que ens espera de cara a les properes hores? Continuaran les pluges? Qui ens informa de tot plegat és el nostre meteoròleg Quim Serra. Quim, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui tornem a tenir una jornada amb núvols abundants i amb precipitacions que de moment van caient de forma tímida, de forma poc important. De tota manera, esperem que a primeres hores de la tarda d'avui, és a dir, entre d'aquí una o dues hores, puguem tenir una línia de xàfecs que creuarà el Maresme, tot i que ho farà ja amb molta celeritat i, per tant, precipitacions importants. D'entrada, no n'esperem. Al seu darrere, aquest front, arriba vent de Garbí, que serà moderat aquesta tarda aquí a la costa de la comarca, que ajudarà que es puguin trencar els núvols i que fins i tot veiem una mica del sol, tot i que durarà poquet, perquè ràpidament arribarà la nit i, per tant, però bé, després de tants de dies de cel tapadot i sense veure el sol, sembla que avui el podrem acabar veient una mica, tot i que hores d'ara no ho diria ningú, perquè se l'està ben cobert. D'entrada, de cara a demà, dissabte i diumenge, la inestabilitat encara no marxa. De fet, demà el dia començarà amb sol, però apareixeran núvols cap a mig matí, i entre el migdia i les primeres hores de la tarda, novament, es pot escapar algun ruixat. Creiem que poca cosa, però les precipitacions que poden afectar a qualsevol punt de la comarca. Diumenge arriba una altra pertorbació, no molt activa, però sembla que tornaríem a tenir noves precipitacions aquí a la comarca, especialment durant la primera meitat del dia. De cara a la tarda ja podria començar a millorar una mica i aquesta millora serà més evident durant el dilluns.
I fins aquí les notícies. Aquest informatiu ha estat possible gràcies a Carles Lucas a les vies de so, Dani Grau als esports i qui us ha parlat, Carlota Tanganelli, en nom dels serveis informatius de Ràdio Canet. Recordeu que podeu seguir connectats a tota l'actualitat de la nostra vila a través del nostre web a www.radiocanet.cat i, si no, també mitjançant les nostres xarxes socials, a Facebook, a la xarxa X i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Que passeu un bon cap de setmana.
Ràdio Canet, 45 anys amb tu.
Desitgem sort i salut. Sempre on s'enlaira el ventre, on l'ànima i el cos volen farcits perquè no bufa mai un sospir disminuït.
pel camí del pastor i la sirena, neix la volàtil revella, festa de boixos, tu quasi germana, pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana. Hey!
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa.